alumno, la declaración institucional ve de más, el CIPIN no está comisionada y habría de ratificar la inclusión en el orden del día. ¿Qui aprueba la ratificación de la inclusión en el orden del día de la declaración institucional ve de más? Entonces ya pasaría más a la sola lectura.
La tenía en café, ¿no? Declaració institucional del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja en el segle XVIII, Mary Wollstonecraft publicà el 1792 una reivindicació dels drets de la dona, posicionant-se com a una de les primeres obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d'aquesta obra, comença a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones, com l'educació, entre altres coses, possibilitant així una nova onada de moviments socials. El 8 de març de 1908, al voltant de 130 treballadores d'una fàbrica tèxtil, es declaraven en vaga i morien a conseqüència d'un incendi. La seva reivindicació eren unes condicions laborals bàsiques i justes, aconseguir la jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, el temps per a la lactància, així com una millora de les condicions higièniques en les quals treballaven. En 1910 té lloc la primera conferència internacional de dones socialistes a Alemanya, liderada per Clara Zetkin, i és allà on es proposa commemorar el dia en record de la mort d'aquestes treballadores, denominant-ho així el Dia de la Dona Treballadora. En 1952, les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, usant com a símbol d'aquesta celebració el color lila, ja que aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la fàbrica tèxtil quan van ser cremades. El 8 de març es converteix en una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca com una fita en la història pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per a reivindicar que encara hi ha molt de camí per fer i per recórrer. Amb tot això, la lluita per a reivindicar els drets de les dones comença a créixer i expandir-se. Cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen aquesta lluita com a la seva pròpia i reconeixen el feminisme com el moviment social que defensa la igualtat entre dones i homes. D'aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits és l'assoliment del sufragi femení, del dret al vot, celebrat per primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya, malgrat existir algunes restriccions respecte als homes. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931 en la Segona República, tenint un paper destacat en aquests dies Clara Campoamor. A Espanya, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes comencen a formar-se per a millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936 quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants. La crisi econòmica de la dècada passada es va portar cap a una involució en els drets de les dones, que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, gràcies a l'arribada de la democràcia i l'aprovació de la Constitució espanyola. En conseqüència, es va produir un augment de la desocupació en les dones, on a la fi del 2010 la taxa d'atur femenina superava el 20%. Actualment, a Espanya la bretxa salarial se situa en el 15% segons l'Institut Nacional d'Estadística. Això vol dir que encara que estiguem per davall de la mitjana de la Unió Europea, la bretxa salarial de gènere del 20%, continua havent-hi una desigualtat salarial que cal eliminar. Així, no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que una vegada arribada a l'edat de jubilació, veiem com aquesta bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de pobresa en edat més avançada, a més. Avui dia es donen situacions que queda de relleu que les dones continuen patint desigualtats respecte dels homes, trobant-se amb obstacles com el sostre de cristall, que és l'expressió que fa referència a la barrera invisible que representa les limitacions que troben les dones per ascendir a càrrecs directius o de major responsabilitat, així com el denominat sol enganxós, que és el contrari, la càrrega que tenen les dones pel seu paper de cuidadores en l'àmbit privat. Els diferents micromasclismes diaris o les narratives paternalistes o condescendents des d'una mirada masculina. També l'ús d'un llenguatge sexista, la invisibilitat de les dones en els diferents àmbits públics com el científic, cultural, polític, entre altres, en definitiva el que hem patit al llarg de la història. Finalment, cal destacar per la seva contemporaneïtat l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la qual marca l'acció global per al desenvolupament fins l'any 2030 i configura un full de ruta d'actuació connectat entre si per aconseguir un objectiu comú, el desenvolupament mundial sostenible. Dins d'aquesta Agenda 2030 trobem dos objectius entre els ODS, el 8 i el 10, els quals vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, respectivament. Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança multinivell eficaç. Cada nivell de govern internacional, nacional, regional i local ha de ser responsable de comprometre's mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem, per tant, que el feminisme queda recollit dins de l'Agenda 2030 com un objectiu a implantar, aconseguir i consolidar per l'ONU. I és per això que el ple de l'Ajuntament d'Alcàsser ens comprometem a l'adopció dels següents acords. Primer, commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l'ONU, Soc de la Generació de la Igualtat. Segon, instar al govern a la presentació i aprovació d'una llei d'igualtat laboral entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facin possible la igualtat en l'ocupació. Tercer, com a Ajuntament ens comprometem a fer polítiques d'igualtat de caràcter transversal i en el pressupost avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d'igualtat. Quart, impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat, així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l'eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les dones embarassades són penalitzades per simple fet de ser mares i avaluades amb un rendiment anormal. Cinquè, demanar al govern espanyol la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball per a la dignificació del treball en la llar i les cures. Sisè, ens comprometem a continuar treballant per la igualtat i a avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte d'Estat contra la violència de gènere i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seva aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seva aplicació. I setè, donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana i especialment de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència i Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunica al teixit associatiu de la nostra població. I aquesta és la declaració que recolzem el grup per al dia 8 de març.
És una declaració institucional, però si algun portaveu vol fer alguna indicació. Va, doncs,